postres. Gràcies, Cardona.
Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia, seguim pendents de conèixer el parador i la situació dels 5 ciutadans balears embarcats en la flotilla Global Sumut, interceptada per Israel quan ja s'aproxima a Gaza. Són més de 400 persones detingudes de diferents nacionalitats i la informació arriba amb comptagotes. Segons ha assegurat el Ministeri Israelià d'Exteriors, ja han estat deportats 4 ciutadans italians, la resta estan en procés de deportació, mentre que l'eurodiputat dels Comuns i advocat Jaume Sens ha assegurat fa uns minuts a TV3 que els arrestats continuen comunicats, tot i que ja han rebut, ja han pogut rebre la visita dels seus lletrats. El govern aquí, a les Balears, per la seva banda, no ha rebut cap informació de l'executiu espanyol i confia que els 2 ciutadans menorquins i les 3 mallorquines enrolades en aquesta missió solidària tornin bé a casa. L'onada de rebuig continua avui a diverses ciutats europees després de les protestes que ahir protagonitzaren milers de persones a diferents municipis de les Balears. I en aquest context destaca l'arribada a Palma del portaavions nord-americà Gerald Ford, un dels més grossos del món i que du a bord més de 4.500 mariners. Estarà fondejat a la badia de la ciutat fins dimecres que ve, i la seva escala ja ha provocat una nova protesta. Serà avui capvespre, està convocada per Mallorca per la Pau. És divendres 3 d'octubre, i Iker Hernández des del control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la segona vegada metges contra l'Estatut Marc que regula les seves condicions.
Els facultatius lamenten que l'esborrany que prepara el Ministeri no inclou el reconeixement retributiu del nou model de classificació professional, la garantia de descans i conciliació, i que les guàrdies computin per les jubilacions, entre altres peticions. L'aturada ha tingut un seguiment desigual, segons el CIMEVAL, des del 70% de l'atenció primària al 95% entre els metges residents. També hi ha hagut concentracions, la de Palma, amb més de 500 participants.
A Eivissa, els serveis d'emergències encara fan feina sobre 20 punts per tal de restablir la normalitat després de les fortes pluges de dimarts. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia. La majoria són per treure aigua de baixos i garatges de particulars i actuacions per resoldre infiltracions. La carretera de l'aeroport s'ha reobert aquest matí en la seva totalitat i es garanteixen les condicions de seguretat, salubritat i habitabilitat. I, per tant, s'inicia ja el replegament dels efectius de l'UME que comencen a partir cap a la península. Un 20% de l'operatiu ja s'ha anat d'Eivissa aquest matí. Aquesta tarda es tornarà a valorar la situació.
El Partit Popular de Menorca estudia prendre mesures contra el president, portaveu i regidor de la formació Es Mercadal, Cristóbal Pons Cintas, després d'haver estat condemnat per un delicte lleu de lesions. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El cas s'ha remès ja al Comitè de Drets i Garanties del PP per valorar i determinar si es prenen mesures contra ell. El polític ha estat declarat penalment responsable de la caiguda patida per una dona qui va fer la traveta en el decurs d'una baralla familiar. La sentència, que ja és ferma, imposa al regidor el pagament d'una multa de 180 euros. Cristóbal Pons va concórrer a les eleccions municipals del 2023 com a cap de llista i candidat a la valia de l'Ajuntament d'Es Mercadal, on el PP actualment governa en coalició amb l'Entesa. El PSOE exigeix al batle Joan Pellicer de l'Entesa al cessament del regidor popular.
A Mallorca, el Consell i la Felip firmen un conveni de col·laboració per simplificar la contractació pública als ajuntaments. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és incrementar l'agilitat administrativa i eliminar els tràmits innecessaris. Com a mostra, s'està tramitant la compra per part del Consell de 54 vehicles per a tots els ajuntaments de l'illa perquè estiguin previnguts davant qualsevol tipus d'emergència.
I el dret a l'avortament, de nou al centre del debat polític, el govern estatal proposa blindar-lo a la Constitució.
Una via que cerca garantir aquesta llibertat per les dones i evitar que rebin informació falsa, difosa per alguns sectors. La proposta necessita una àmplia majoria que en la legislatura actual s'alvira gairebé impossible si la dreta s'hi oposa. Per ara, el PP la rebutja.
I en els esports, el Mallorca demà vol treure profit del mal moment de l'Atlètic Club. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt basc afronta el partit ficat de ple dins una crisi de resultats i també amb moltes baixes. El tècnic Jago Barrasate reconeix que és una bona oportunitat per treure un resultat positiu de Sant Mamés. Cumbula, Mascarell, Asano i Jan Virgili són baixa a l'equip vermell. Nico Williams pot ser la gran novetat a la convocatòria de l'equip basc. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma rep avui la visita del Peníscola. Ho farà el pavelló de Galatzó en capacitat per a 500 persones. Vadillo ja podrà comptar amb Deibau, mentre que Piqueras és l'única baixa de l'equip palmesà. El partit Palma Futsal Peníscola el podrà seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, a partir de les 8:30 del vespre.
Pel que fa al temps, hem de parlar de bonança per ara en les pròximes hores a l'arxipèlag, però pot canviar una mica el tema en dos dies. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui tenim una jornada marcada pel Nígols. Continuarem amb aquest cel més tapat al llarg del dia i fins i tot tindrem possibilitats de ruixats de caràcter local. De fet, fins ara ja han tingut algunes gotes a la zona de Pollença, però durant el capvespre també es podran repetir a punts de Menorca i també del nord-est de Mallorca. En conjunt, esperant poca cosa. El vent continuarà bufant flux de llebeig, per tant, tindrem poques complicacions al mar més enllà de qualque redol de maró a la zona del nord. D'altra banda, també tindrem una petita pujada de la temperatura màxima i a causa d'aquesta entrada de vent del sud-oest serà sobretot al nord-est de les illes que noten més aquest augment. En general, esperant que els valors més elevats girin entre els 25 i els 27 graus arreu del territori. I què passarà en vista el cap de setmana? Per demà tindrem un dia tranquil. Sí que tindrem algun nicoprins que enterboliran el cel, però no esperant precipitacions. El vent continuarà bufant flux de llebeig i tindrem una mà tranquil·la i continuarà aquesta pujada de la temperatura, tant de la màxima com sobretot de la mínima. Ara bé, en vista diumenge el panorama es complica. Tindrem una entrada moderada de vent de tramuntana i això provocarà forta maror a la costa del nord i també una baixada important del termòmetre. I tot això estarà acompanyat per la possibilitat de precipitacions.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Continuem sense notícies en aquesta hora ni del parador ni de l'estat dels cinc balears que varen ser interceptats per Israel quan formaven part de la Global Summit Flotilla. Són les mallorquines Reyes Rigo, Alejandra Martínez i Lucía Muñoz i els menorquins Lluís de Moner i Santi Oliver. El Ministeri Espanyol de Fes, el Ministeri Israelià de Fes Exteriors ha publicat un comunicat en el qual informa que ja s'han deportat a quatre ciutadans italians i que per a la resta, entre d'ells els espanyols, s'ha iniciat aquest mateix procés, un procés que Israel diu vol acabar el més aviat possible.
També un dels missers de la flotilla ha explicat fa una hora a TV3 que els detinguts es troben incomunicats, però en bon estat. Ara esperen que el procés s'agilitzi el màxim possible. És Jaume Asens.
Ens han comentat que estan bé, que estan amb els ànims alts, que més enllà d'algun cas puntual el tracte ha sigut correcte i ara els cònsuls estan esperant per poder visitar-los també. Es preveu que s'intentarà agilitzar al màxim el tràmit de deportació. Són moltes persones, són 500, no sé si aconseguiran, si Israel ho aconseguirà.
Els ja deportats són parlamentaris i eurodiputats que han estat traslladats a Tel Aviv, on tenen previst agafar un vol cap a Roma. La resta, fins a complementar els 473 tripulants detinguts, han estat traslladats avui a una presó del sud d'Israel. Mentrestant, el govern espanyol ha accelerat la seva maquinària diplomàtica per agilitzar els tràmits i aconseguir que els detinguts puguin tornar a casa sans i estalvis el més aviat possible. És el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
Esas personas están defendiendo una causa justa, que es acabar con el genocidio en Palestina. Y por tanto tienen el apoyo del gobierno de España. De hecho, la embajada está movilizada, el cónsul se ha desplazado para darles toda la asistencia diplomática y consular que necesiten a los compatriotas españoles que están en esa flotilla. Estamos encima y estamos preservando y protegiendo sus derechos.
Aquí, a les Balears, n'ha parlat el vicepresident Antoni Costa, assegura que tampoc no tenen informació al respecte i confia que tots els balears puguin tornar a casa seva.
Entenem que el govern d'Espanya farà la seva feina en aquest sentit, establirà, entablarà les relacions diplomàtiques corresponents en el govern d'Israel, i el que desitjam, i ho he dit en principi, és que aquestes 5 persones retornin a les Illes Balears i estiguin en les seves famílies, doncs, el més ràpid possible.
Mentrestant, l'Ajuntament de Maó ha exigit l'alliberament dels activistes de la flotilla detinguts aquestes darreres hores per Israel. Al Balda, Héctor Pons s'ha reunit avui migdia amb famílies de l'activista maonès i membres de la taula per Palestina, Santi Oliver.
Maó demana al govern espanyol que exigeixi a Israel respecte al dret internacional i garanties de protecció a les persones segrestades.
Demanar el seu alliberament de totes les persones ocupants de la flotilla que han estat segrestades en el transcurs d'aquesta missió, també demanar que es puguin obrir corredors definitius i que pugui arribar a l'ajuda humanitària a Gaza, que al final era l'objectiu i continua sent el principal objectiu d'aquestes persones.
I davant tots aquests fets, el món sencer ha aixecat la veu per demanar l'alliberament de la flotilla.
Ahir, desenes de ciutats de tots els continents varen sortir al carrer per reclamar a Israel que aturi el genocidi, entre d'elles tots els municipis de les Balears. Avui ha estat el torn de Roma, on 10.000 persones s'han concentrat davant el Coliseu amb banderes palestines i les pancartes en suport dels integrants que han estat detinguts en missió humanitària. Això en una jornada de vaga a tot l'estat que genera retards i cancel·lacions al transport. I més a prop, a Barcelona, han estat els estudiants als campres dels carrers de la ciutat contra el genocidi per reclamar l'alliberament de la flotilla. També han fet una vaga amb alt seguiment que ha tancat 5 campus i han fet una acampada indefinida a la plaça de la Carbonera per mostrar al món la seva protesta. També a la costa de Gaza, els residents miren frustrats cap a la mà perquè aquesta ajuda finalment no arribarà. Frustració com la que expressa aquest home de Gaza a la mateixa platja, que explica que volien que els vaixells arribassin fins a la costa de la franja per exposar al món la seva situació. Les protestes són contínues a tots els continents. A les Balears, per cert, hi ha una manifestació convocada per aquest diumenge en suport a Palestina. Arrencarà a les 6 del capvespre de la plaça Columnes de Palma i acabarà davant la delegació del govern al carrer Constitució.
Reaccions de l'àmbit civil i també del polític. El Partit Socialista de les Illes ha penjat avui a la seva seu de Palma, al cèntric carrer de Sindicat, una gran bandera palestina i una pancarta en la qual es pot llegir "Aturem el genocidi". Rosario Sánchez és la vicesecretària general del PSC.
D'aquesta manera ens volem afegir també en aquest clam civil que s'està sentint en els nostres carrers i en aquesta exigència de que s'ha d'aturar ja aquesta situació lamentable, insostenible, dolorosa i terrible que s'està produint en el territori de Palestina. També volem expressar la nostra solidaritat a la flotilla de voluntaris en missió humanitària que han estat detinguts de manera il·legal.
Són les 2:13. Ho dèiem en titulars, a Eivissa els serveis d'emergència es fan feina a 20 punts per tal de restablir la normalitat després de les fortes pluges de dimarts. La majoria d'aquestes actuacions són per treure aigua de baixos i garatges de particulars i també per resoldre infiltracions. La carretera de l'aeroport s'ha reobert avui matí en la seva totalitat i es garanteixen les condicions de seguretat, salubritat i habitabilitat. Per tant, s'inicia ja el replegament dels efectius de l'UME, que comencen a partir cap a la península. Un 20% de l'operatiu ja se n'ha anat d'Eivissa avui matí. Emergències ha destacat que se n'han resolt 409 incidències en les darreres 72 hores. Avui, hora baixa, es tornarà a valorar la situació. Escoltem Pablo Garrit, director general d'Emergències.
Ahora mismo se están trabajando muy intensamente en las cerca de las 20 intervenciones que nos quedan ahora mismo en marcha. Debo recordar que hemos gestionado en menos de 72 horas, 409 incidentes. Eso quiere decir que el esfuerzo operativo de todo el personal que está a pie de calle ha sido inmenso. Ya no solo de los servicios de emergencias, sino de empresas privadas, por supuesto de los servicios municipales y de particulares. Y lo que nos permite también es dejar de utilizar recursos que aquí ahora mismo no son necesarios.
Les entitats socials d'Eivissa també han patit danys amb aquesta tempesta. Una de les més afectades és la seu d'EMIF, l'Associació d'Esclerosi Múltiple, que es troba al barri d'Espratet. És una informació de Clàudia Roig.
A la seu d'EMIF es van viure moments molt tensos. Darrere de l'edifici, un torrent i al costat un solar amb parets i sense sostre on l'aigua arribava per la cintura. L'aigua es filtrava fins i tot per les parets de la seu i tenen nombroses pèrdues materials i fins i tot no saben si hauran de tombar algun mur. Fins dilluns no podran tornar a obrir portes, cosa que ha afectat des de dimecres 138 usuaris. Nacho Andrés és terapeuta ocupacional.
Toda esta semana esas personas que tanto lo necesitan han estado sin recibir las sesiones, tanto de logopedia, psicología, neuropsicología, terapia ocupacional, fisioterapia.
També hores complicades a la seu d'Amnef, on calculen danys de 10.000 euros. Avui ja han pogut reprendre la feina. Sentim la gerent, Carmen Bonet, i també la consellera de Benestar Social, Carolina Escandell.
Hi ha hagut una sala que ha quedat totalment inservible perquè, bueno, hem hagut de llevar en terra i tot, i altres tres sales que també haurem de, que tenen esparquer, que també s'hauran de canviar. Però, bueno, estem operatius, afortunadament. Jo crec que el més estressant va ser la impotència.
Com a consell estan per ajudar. Ja ens hem posat a disposició d'ells per veure què necessiten, què no necessiten, i valorarem en Govern Balear a veure de què estan parlant.
Després de netejar-ho tot, ara toca avaluar els danys i intentar tornar a la normalitat.
I després de dos dies d'aturada, per mort dels efectes de la forta tempesta de dimarts, els 530 alumnes de l'Institut Marc Ferrer de Formentera han pogut tornar avui a les aules. Elena Trinidad.
L'institut va tenir filtracions i goteres d'aigua a causa de les obres d'ampliació que s'estan efectuant al centre, que varen facilitar que l'aigua de les fortes pluges entrés a les instal·lacions. Així ho varen viure alguns dels alumnes.
Una alarma en tots els dispositius mòbils aquí en el centre, y los niños pequeños se pusieron nerviosos, tal, no sé qué, y los profesores nos explicaron que no pasaba nada.
Va a preocuparme y no me dejaba sacar el móvil y van preguntar. Jo vaig preguntar als meus cosins si estaven bé i tot això. Teníem hambre perquè hem passat des de les 11:15 fins a les 4 sin menjar.
A les 4 de la tarda, una vegada desactivat l'avís vermell, pogueren tornar a les seves cases, però fins avui no hi han pogut tornar a les aules. Dimecres, els professors i personal del centre varen fer feina per netejar les filtracions, segons ha explicat Jaume Font, director de l'institut.
Treballant en comunitat varen poder escombrar-ho tot, deixar-ho tot en condició, perfecte, sí, i anàvem, de fet anàvem a començar el sant demà, però varen trobar que en el quadre de llum hi havia filtracions d'aigua.
Dijous la tornada a les aules no va ser possible a causa d'una incidència elèctrica que ja ha estat solucionada. Avui hem pogut tornar a les classes amb normalitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Generator Landing i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeimallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
Enguany celebram la desena edició de la Fira B d'Arts Escèniques, del 2 al 5 d'octubre, l'aparador de la cultura balear on companyies, artistes i públiques donen cita en un esdeveniment únic ple de talent i creativitat. Teatre, dansa, circ i molt més t'esperen a Palma. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org. Fira B. 10 anys fent créixer la cultura.
Són les 2:18. Seguim amb més assumptes de l'actualitat. Un dels sons de la jornada és per la vaga de metges.
Aquest estatut és esclavitud.
Aquest estatut és esclavitud.
Hora trabajada, hora cotizada. Hora trabajada, hora cotizada.
Única divisió.
Els facultatius han duit la seva protesta avui davant la delegació del govern central a les Illes per evidenciar que el seu descontent és amb la ministra del RAM, Mònica García, i l'Estatut Marc, que impulsa Aina Morales.
El seguiment de la vaga ha estat d'entre el 60% dels metges de família i el 95% dels residents. A Palma, de més 500 metges s'han manifestat davant la delegació del govern. Els lemes de les pancartes eren d'allò més diversos.
Los políticos que no amaban a los médicos.
Per un estatut
propi de la professió mèdica i facultativa.
La vocació no me paga ni l'alquiler ni la teràpia.
Metges de valla esgotats i farts pel futur de la professió mèdica.
Barbie doctora con guàrdies 24 hores. No incluye salut mental ni derecho a una vida propia.
Condiciones laborales dignas.
24 hores mos maten.
Aquests eren alguns lemes i el president dels sindicats mèdics Cimeval, Miguel Lázaro, ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Creu que aquesta vaga convocada a tot l'Estat és una demostració de força contra l'Estatut Marc.
Pero estamos en modo confrontativo. La huelga se hace cuando no es posible el diálogo y se pasa a la acción. Porque hay una cosa importante. Nosotros no vamos a ceder. No vamos a ceder en esto por los que estamos, por los miles y por los 49 millones de españoles. Que lo que necesitan son médicos. Como yo digo muchas veces, estamos en derrota transitoria, pero nunca en doma.
El Col·legi de Metges de les Illes dona suport a la vaga, denuncien que la manca de metges és un fet i que es necessita aconseguir unes condicions de feina dignes que evitarien la fuga de professionals i permetrien completar les plantilles.
Aquesta segona jornada de vaga de metges ha tingut un seguiment massiu a l'Hospital Mateu Orfila, a Maó. La major part dels professionals han secundat l'aturada per protestar contra aquest nou estatut marc del Ministeri. L'activitat del centre hospitalari ha estat mínima, excepte serveis mínims d'urgències, la UCI, diàlisi, farmàcia, pacients oncològics i també intervencions urgents. Després de llegir un manifest, han llançat la bata en senyal de protesta per denunciar que aquesta situació, afirmen, els acabarà obligant a deixar la feina o a migrar a altres països. Escoltem Claudio Triay, delegat a Menorca del sindicat Cimeval.
El darrer esborrany de l'Estatut Marc empitjora aquestes condicions perquè ens excusa de que són competències de les comunitats autònomes, ha empitjorat, llavors queda absolutament buit de contingut aquest estatut que nosaltres confiàvem que fos un estatut que reconegués la nostra professió, reconeixés el nostre esforç, i això avui per avui és totalment contrari a el que ells volen plasmar.
També n'ha xerrat la ministra de Sanitat, Mònica García, ha mostrat el seu respecte a les mobilitzacions, però manté que el nou Estatut Marc millora les seves condicions laborals i recorda que l'actual està desfasat, perquè diu, és de l'any 2003.
Por eso estamos trabajando, hemos tenido más de 60 reuniones con comunidades autónomas y con sindicatos en un nuevo texto que lo que hace es justamente eso, mejorar esas condiciones. ¿Cómo? Disminuyendo las jornadas de trabajo, disminuyendo las guardias de 24 a 17 horas, disminuyendo o poniendo límites a las jornadas extenuantes y a las jornadas semanales y anuales.
Més reivindicacions. La plataforma Insularitat Digna ha reprès avui el calendari de mobilitzacions per reclamar una retribució justa per als treballadors públics estatals de les Balears.
Ho han fet en una concentració amb una quarantena de persones davant l'àrea de Sanitat Exterior i Centre de Vacunació Internacional a Palma. Ja està la primera de les protestes que tenen previstes per aquest mes d'octubre. Fernando Martorell, de la UGT, és un dels portaveus d'Insularitat Digna.
Sempre ho han dit, la solució és molt senzilla. La solució passa perquè tenim una indemnització per residència, que és un concepte a les nostres nòmines, que és per, efectivament, compensar la situació del territori. La situació que tenim aquí en el territori s'ha de compensar de qualque manera.
Més coses. El sindicat CIAO ha interposat una demanda judicial contra les adjudicacions dels interins per part de la Conselleria d'Educació. Es tracta d'una reclamació judicial que s'ha presentat de manera conjunta amb l'entitat Unió Docent. A més, el sindicat diu que s'ha iniciat una recollida de signatures en les quals unes 1.000 persones s'hi han sumat.
La reclamació judicial s'emmarca en una demanda col·lectiva que ha impugnat un total de 4 resolucions vinculades a les adjudicacions. El secretari general de CIAU, Joan Crespí, diu que les adjudicacions d'interins ha provocat perjudicis greus a centenars de docents.
Perquè entenem que no varen ser unes adjudicacions transparents, justes i que respectassin els barems i els mèrits dels docents interins. Eren unes adjudicacions que, com se va poder veure públicament, hi va haver diverses irregularitats que vàrem estar denunciant constantment.
Sindicats i associacions de jutges pronostiquen un col·lapse als jutjats de violència sobre la dona de les Illes per l'assumpció a partir d'avui de tots els delictes de gènere que fins ara tramitaven els jutjats d'instrucció. El Ministeri ha creat 50 places noves de jutges a tot l'Estat per afrontar aquest volum de feina, una de les quals s'estrenarà aquest mateix mes d'octubre a Manacor. La resta no es posaran en marxa fins a finals d'any, 3 mesos després del canvi.
El mateix Ministeri de Justícia sentència preveu un increment de la feina dins els jutjats de violència sobre la dona d'entre el 12 i el 20%. El portavoz del sindicat de CESIF, Pablo Rodríguez, assegura que en el cas de les Illes aquesta pressió és inassumible, sobretot perquè encara es desconeix quins reforços humans i materials totals s'incorporaran. Per això pronostica un col·lapse general.
Por supuesto que hay riesgo de colapso, si más si tenemos en cuenta que la carga de trabajo de los juzgados de violencia sobre la mujer, de Palma en concreto, es, si no recuerdo mal, la más elevada de todo el Estado.
El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ja ha elevat al Consell General del Poder Judicial la petició de reforços pel jutjat de violència sobre la dona de Palma. L'organisme ja ha enviat la petició al Ministeri de Justícia en espera d'una valoració.
I ho dèiem en titulars, el govern espanyol proposa incloure el dret de l'avortament en la Constitució. La proposta l'anuncia d'avui matí Pedro Sánchez de les xarxes socials. El president estatal planteja una reforma de la Carta Magna amb l'objectiu, afirma, de consagrar la llibertat i l'autonomia de les dones.
Sánchez també ha anunciat que s'impedirà la difusió d'informació falsa o enganyosa que cerqui coaccionar les dones que vulguin interrompre l'embaràs de manera voluntària. La iniciativa arriba després de la polèmica moció aprovada pel PP i Vox a l'Ajuntament de Madrid, en la qual es planteja l'obligació d'informar les dones d'una suposada síndrome postavortament que no té cap base científica.
La reforma de la Constitució, recordem-ho, per blindar el dret a l'avortament necessitaria una majoria qualificada que el govern de Sánchez ara per ara no té.
Seria necessari el vot a favor del PP, que ja ha anunciat el seu rebuig a la mesura. El popular Miguel Tellado acusa Sánchez d'emprar l'avortament per tapar, diuen, un informe de l'UCO sobre la seva dona.
És oportunisme polític, otra vez, sin ninguna duda. Y debe haber es un nuevo informe al caer, estoy seguro que debe haber un nuevo informe al caer, que Sánchez ya lo sabe y por eso hoy ha salido con esto, ¿no? A mí me llama la atención que quien más incumple la Constitución haga hoy un anuncio para cambiarla.
Per contra, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que el PP ha de decidir si està amb les dones o amb Vox.
Los primeros impulsos reaccionarios de las derechas siempre son contra los derechos de la mujer y en particular contra el aborto. Y desde el gobierno siempre ponemos pie en pared. El Partido Popular debe decidir si está al lado de las mujeres españolas y de sus derechos o si está al lado de la ultraderecha reaccionaria.
Sumar, soci del PSOE, celebra la proposta de blindar l'avortament a la Constitució, però a la vegada recorda que és una iniciativa que varen proposar fa un any i mig. Mónica García és la ministra de Sanitat.
Nosotros lo que queremos es que se blinde un derecho que creemos conquistado por las mujeres, que la derecha está atacando, y no lo está atacando solamente por el derecho al aborto, sino porque lo que está atacando es la emancipación de las mujeres, la emancipación y la libertad para decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestra maternidad y sobre nuestros cuerpos.
Vots per part seva demana a Sánchez que deixi de jugar amb la Constitució i amb falsos drets, diu la formació de Santiago Abascal. En cas que s'aprovi, Espanya es convertiria en el segon país del món a recollir aquest dret en la seva Constitució després que França ho aprovés el 2024.
També en clau política, el govern descarta un avançament electoral. El portaveu Antoni Costa ha assegurat avui que, malgrat la minoria parlamentària del PP, l'executiu ja ha aprovat les principals mesures que volia impulsar. En aquest sentit, el vicepresident ha assegurat que el govern de Marga Proens continuarà amb el seu full de ruta i que presentarà en temps i forma els pressupostos per l'any que ve.
Pel que fa al debat de política general que se celebrarà al Parlament dimarts i dimecres que ve, Costa ha apuntat que s'abordaran els temes que preocupen la ciutadania: la manca d'habitatge, la saturació turística i la immigració.
Pensar que una administració, un govern, podrà solucionar un problema d'habitatge gravíssim com els que tenim a les Illes Balears, crec que Ciutadans són conscients de que, primer, que aquest govern ha fet màxims esforços per intentar pal·liar una situació gravíssima, però que no es pot solucionar el problema en el curt termini.
Ja hi ha data per al judici contra el fiscal general de l'Estat. Començarà el 3 de novembre i, en principi, acabarà el 13 del mateix mes. Així ho han acordat els magistrats del Tribunal Suprem, que jutjaran Álvaro García Ortiz per un presumpte delicte de revelació de secrets en el cas de frau fiscal de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
En el judici declararan 40 testimonis, entre ells González Amador i el cap de gabinet d'Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. També l'exlíder del socialista periodistes madrilenys Juan Lobato, l'exsecretari d'Estat de Comunicació Francesc Vallès i l'exassessora de la Moncloa Pilar Sánchez Afera.
I al Marroc, desenes de joves marroquins s'han manifestat a Rabat per exigir la destitució del president del govern i també per demanar millores en la sanitat i en l'educació.
Aquesta manifestació té lloc en el marc de protestes populars que van començar dissabte passat a Rabat i a 12 ciutats més, entre elles Casablanca i Tetuán. 3 persones han mort i centenars han resultat ferides en les protestes.
És una de les notícies destacades de la crònica internacional amb la qual arribarem a les 2:30. És moment, ja sabeu, a l'informatiu migdia d'Ivetres Ràdio, de fer un cop d'ull a l'actualitat més propera, a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'Ivetres Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són 2:30. Bon dia. El Consell i la Felip firmen un conveni de col·laboració per simplificar la contractació pública als ajuntaments. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és incrementar l'agilitat administrativa i eliminar els tràmits innecessaris. Per exemple, es tramita la compra de 54 vehicles per a tots els ajuntaments de Mallorca perquè estiguin prevenguts davant qualsevol classe d'emergència.
El portaavions nord-americà Gerald Ford ja és a Palma.
La seva arribada avui matí a la badia ha estat avui matí quan Damon estarà fondejat. Fins dimecres ha despertat una gran expectació. És un dels més grossos del món i du a bord més de 4.500 mariners.
Els casals de barri de Palma ja han començat els seus cursos.
Enguany hi ha prop de 2.750 activitats, però també és cert que moltes de les places es varen esgotar 10 minuts després d'obrir-se la inscripció.
I desenes d'aficionats al motor acampen avui i demà a la carretera de la Serra per seguir el ral·li de la pujada del Puigmajor.
Membres de la plataforma d'indignats de la M10 han tornat a queixar-se un any més de la brutícia i el renou que genera la competició i demanen que es prohibeixi.
Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions, i precisament volem saber com es circula per les carreteres de l'illa a aquesta hora. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Femenia. Bon dia.
Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobam tràfic lent i aturades intermitents a SMA1, autopista d'Andratx en sentit Palma, des de l'altura de Bendinat fins a Sallà sense la via cintura. SMA20, via cintura en sentit aeroport, a l'altura de la sortida d'Inca. I també SMA13, autopista d'Inca en sentit Palma, s'enllaça sense via cintura. Això és tot per ara, bon dia.
Gràcies, Dani. En Miquel Hernández, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Cuida'm. Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquest lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida'm. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a l'associació Girassol. L'associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a tretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3. Tots donem una mà a l'associació Girassol.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament. El Consell Insular i la Federació d'Entitats Locals de les Balears han firmat avui un conveni de col·laboració per simplificar la contractació pública en els ajuntaments de l'illa. L'objectiu és incrementar l'agilitat administrativa i eliminar els tràmits innecessaris, a més de generar estalvis als municipis.
La consellera insular de Promoció Econòmica, Pilar Amate, ha destacat que la iniciativa suposa un pas endavant molt important dins la política d'assistència als municipis de Mallorca i que des del seu departament han treballat per reforçar la col·laboració que ja existeix amb la Felip.
Perquè aquest conveni a nosaltres ens permet agilitzar els processos de contractació pública, evitar duplicitats i, sobretot, aconseguir millors preus per als ajuntaments aplicant l'economia d'escala.
El president de la FELIP, Jaume Ferriol, ha remarcat que fa molts anys que des de la federació treballen amb la simplificació administrativa perquè els ajuntaments són els primers a donar-se dels problemes burocràtics i que amb aquest conveni potencien encara més la col·laboració institucional.
Amb aquest conveni que firmem avui potenciem un poquet més aquesta col·laboració i aquesta central de compres que tenim. Aquí van passar dues parts, hi haurà tècnics que aniran cap al Consell i tècnics que vendran cap a Sa Felip a l'hora de fer aquestes licitacions.
El conseller ha posat com a exemple d'aquesta simplificació administrativa el tràmit que du a terme a través de la compra centralitzada de la Felip. Es tracta d'una compra de 54 vehicles per a tots els ajuntaments de l'illa perquè estiguin prevenguts davant qualsevol tipus d'emergència. D'aquesta manera s'han estalviat que cada ajuntament hagi de fer la mateixa licitació per a la compra de cada cotxe.
Més qüestions. D'altra banda, desenes d'aficionats al motor acampen avui i demà a la carretera de la Serra per seguir el ral·li de la pujada del Puigmajor. Membres de la plataforma Indignats de la MA10 han tornat a queixar-se un any més de la brutícia i el renou que genera la competició i demanen que es prohibeixi.
El ral·li de la pujada del Puigmajor és una de les grans cites per als amants d'aquest esport i la carretera es tancarà demà a les 7 del matí. La competició, però, és un mal de cap per als residents de la zona. Alguns aficionats ja han dormit avui vespre per agafar lloc.
Más bien es para guardar sitio, porque si no cierran temprano, cierran a las 7.
Varen venir ahir per la nit, varen acampar allà dalt i, bueno, esperar tot el dia d'avui, a menys com se va preparant la cosa. Això és el millor que hi ha. És a dir, tot Mallorca és el millor que hi ha.
Agents de Medi Ambient i dues patrulles de la Guàrdia Civil han vigilat avui matí que les tendes no s'instal·lin en zona forestal ni en llocs perillosos.
La veritat que per ara s'han portat bé, perquè no mos posaran multa, això esperem. Mos han vingut aquí, han xerrat el nostre superbé, mos han avisat i mos han dit si poden llevar la tenda i un 10.
Tenemos el coche así aparcado que no moleste, luego como dormimos en el coche no acampamos, intentamos no molestar lo menos posible, tampoco salimos a hacer pasadas ni hacer ruido ni nada y luego ver el trailer tranquilamente.
Sí que hay gente que, carreras no, pero pasan con la moto dando vueltas para arriba y por abajo, las enseñan, tal.
No tratamos igual, nosotros por ejemplo tenemos nuestras cosas guardadas, la basura arraconada.
Recordem que acampar no està permès dins zona forestal, però sí dins la servitud de carreteres, que són 12 metres a banda i banda.
A tot això, els responsables de carreteres del Consell Insular asseguren que està a punt d'acabar el procés de licitació de les 40 càmeres en sonòmetre que s'instal·laran a la Serra. A tot Mallorca n'hi haurà 200. Fernando Rubio és el conseller de Mobilitat.
Són unes càmeres que estan homologades per la DGT i, per tant, nosaltres el que faríem seria traslladar tota aquesta informació i totes aquestes dades a la DGT perquè pugui actuar en conseqüència i, si és necessari, pues, activar els processos sancionadors per evitar que això se torni a produir.
2:37 minuts, més qüestions. El portaavions nord-americà Gerald Ford ja és a Palma. La seva arribada avui matí a la badia, on estarà fondejat fins dimecres, ha despertat una gran expectació. És un dels més grans del món i du a bord més de 4.500 mariners.
Des del mirador de la seu, els turistes observen un nou atractiu que just s'acaba d'incorporar al litoral palmesà. És el portaavions Gerald Ford, la sisena flota dels Estats Units i vaixell de guerra més gran del món. Els més de 4.500 marins que viatgen a l'interior han començat ja a desembarcar. Comerciants i restauradors els esperen amb els braços oberts. Escolta'm, un conductor i Carolina Domingo, presidenta de Pimeco.
Exactamente, para, bueno, disposición 24/7, somos un grupito de 20 y pico de drivers, de choferes y no, a plena disposición de ellos para lo que precisen.
Creiem que això és un impacte molt positiu econòmicament per a la nostra ciutat, no? Records de producte local, coses així, sí que els hi funciona millor que potser un altre comerç que potser dona més servei. Desitgem que vagin a conèixer la nostra ciutat, la nostra illa, perquè també hi ha municipis molt importants i creiem que això serà una injecció econòmica.
A banda de Palma, Magaluf és també una de les zones que més expectatives té davant l'arribada dels soldats nord-americans.
Quan ellos están aquí, se nota económicamente y gasta pasta y nosotros también está feliz.
Así que esperamos con muchas ganas, la verdad, con ganas de trabajar porque hemos estado toda la temporada parados y a tope, es un buen final de temporada.
L'arribada del Gerald Ford, però, no agrada a tothom. De fet, la plataforma Mallorca per la Pau ha convocat una concentració avui a les 6:30 de l'hora baixa per protestar contra el fondeig del portaavions. Salvador Martínez és el portaveu de Mallorca per la Pau.
Un vaixell nuclear que representa el màxim exponent del militarisme dels Estats Units es passeixi impunement per la Mediterrània i atraqui aquí al costat de casa nostra.
I entre detractors i entusiastes, l'arribada dels militars nord-americans a Mallorca és ja una realitat. Per això la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han organitzat dispositius i protocols de seguretat durant la seva estada.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Els casals de barri de Palma ja han començat els seus cursos enguany i a prop de 2.750 activitats, però també és cert que moltes de les places es van esgotar 10 minuts després d'obrir-se l'inscripció.
És el cas de l'Escorxador i el casal de barri de Santa Catalina, que avui ha visitat la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca. Entre els usuaris trobam Ana Pilar, que s'apunta un any més a memòria que suma per a la seva recuperació, a més de fer amistats.
Perquè vaig tenir un ictus... I des de llavors la memòria pues, m'ha quedat afectada. N'hi ha un parell que són les mateixes que venim. Més dones com os. Mujeres al poder.
La seva companya, na Loli, se n'ha apuntat a dos, a Pilates i a Ball, però reconeix que no tothom s'ha pogut inscriure.
Companyera mia, s'han quedat sin plaça.
Jo a guitarra ho vaig tenir relativament fàcil. Per apuntar-me a les altres activitats ha estat molt difícil.
Des de la regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma, en són conscients, és Lourdes Roca.
Varen tenir el típic Santa Catalina i l'Escorxador. En 10 minuts totes les inscripcions varen estar agotades. Sí que se van moguent perquè potser qualcú se mou d'activitat. Nosaltres també des de l'Ajuntament fent l'esforç, enguany hem fet l'esforç d'augmentar un 10% les activitats en aquest casals perquè hi hagi menys llista d'espera i perquè pugui accedir més gent.
I amb l'inici dels cursos, instruments com la guitarra han sonat per primera vegada en una de les aules després de l'estiu.
Con mucha ganas, mucha ilusión y a practicar un poquito, que esto es todo práctica.
11 casals de barri de Palma ja han donat el SUS al curs.
També en clau municipal, l'Ajuntament de Palma ha renovat 514 fanals de 5 barris amb una inversió de prop de 253.000 euros. Concretament, s'han substituït les lluminàries tradicionals per tecnologia LED per millorar l'eficiència energètica i la qualitat de l'enllumenat públic.
Al barri de Son Canal s'han canviat 126 punts de llum, a Son Roca 165, a Son Anglada 49, a Los Almendros 110 i a Can Capes 64. Aquesta renovació genera, a més, un estalvi econòmic i redueix el consum energètic.
I l'Ajuntament de Manacor destinarà més de 660.000 euros a la col·locació de plaques solars al camp de futbol de Na Capellera. Les obres han començat aquesta setmana i s'allargaran durant 4 mesos.
La nova instal·lació constarà d'un únic generador fotovoltaic format per 260 panells que permetran una producció considerable d'energia renovable. A més, es millorarà l'eficiència energètica i se'n reduirà el consum un 33%.
Més qüestions. S'ha detectat a Sencelles una subespècie del bacteri de Xilelà. Un grup d'investigadors hi desplega un projecte que els permeti arribar a sistemes biològics que evitin la propagació de la malaltia. El finança la Conselleria d'Agricultura i Medi Natural.
Sencelles és la zona zero d'una subespècie de la Xilelà detectada l'any passat. Afortunadament, però, el contagi està contingut. Aquest bacteri que ataca la vinya, l'ametler i l'olivera ha fet estralls a la Mediterrània. Clara Lago es investigadora de l'Institut de Física Interdisciplinària.
Y esto ha supuesto la erradicación de un montón de árboles, también impacto negativo sobre el paisaje, sobre la economía local.
De fet, no està permès treure material vegetal de les espècies sensibles a la malaltia. Aquest grup interdisciplinari estudia com es comporta l'insecte que transmet la malaltia i com reacciona l'arbre una vegada que està infectat.
Para ver cuál es la subespecie de la bacteria que está, y esto es importante porque no todas tienen el mismo nivel de agresividad y no todas afectan igual, para ver cómo evoluciona la enfermedad dentro de los árboles y luego para ayudarnos a hacer ensayos para ver cómo se transmite la bacteria.
I tot, explica Clara Lago, condueix a afinar els sistemes de contenció i erradicació que s'enfoquen en l'insecte que transmet la malaltia.
En lugar, a lo mejor, d'utilizar insecticides, pues ver cómo se desarrolla el insecto, cuál es el momento en el que se puede eliminar de manera mecánica, ver qué preferencias tiene de alimentación para intentar que las plantas de alrededor pues sean plantas que no les gusten o concentrarlos en plantas que sí les gusten y eliminarlo de manera mecánica.
Però els experts han de vigilar les fronteres per on entren les plantes i invertir en investigació enfocada a la prevenció de malalties vegetals. Consideren que en el nostre entorn s'actua tard, quan ja tenim el problema damunt.
I un darrer punt, perquè el sindicat Estei dona suport a l'Institut de Campeu Blanc després que Vox de Sa Pobla i un grup de famílies del centre els ha denunciat. La formació política assegura que el claustre de professors adoctrina l'alumnat perquè ahir, Dia Internacional de la No Violència, va organitzar una activitat en la qual va parlar dels conflictes que hi ha en el món, entre ells el genocidi de Palestina.
Vox va denunciar aquesta activitat a través de les xarxes socials i un grup de famílies han presentat una queixa escrita davant la inspecció educativa. El secretari de l'Ensenyament Públic de l'Estei, Lluís Segura, considera que l'escola, a més d'ensenyar coneixements, ha de promoure valors com la solidaritat i la lluita contra les injustícies.
Campeu Blanc és un referent en aquest sentit i el que no pot ser és que una vegada més l'extrema dreta persegui els docents per aquestes qüestions. Ara mateix és quasi bé indignant que vol se torni a ficar una vegada més en l'autonomia del centre, que l'únic que fan en aquest moment, com ja se va fer amb Ucraïna, es posar per davant la pau, la no violència i la resolució del conflicte.
La direcció de Campeu Blanc es mostra tranquil·la, ja que assegura s'ha complit amb el currículum i la normativa vigent.
Amb aquest apunt, arribem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Esports que repassem un dia més amb Miqui Tous. Bon dia de nou.
Bon dia.
El Mallorca demà vol treure profit del mal moment de l'Atlètic Club.
Sí, i ho faran les baixes ja confirmades de Mascarell, Cumbula i Asano per lesió, a més la de Jan Virgili concentrat amb la selecció espanyola sub-20. Han entrat a la llista de convocats els jugadors del filial Olaizola i també Salí. El tècnic Thiago Barrasate reconeix que després de la victòria contra l'Alavés la setmana ha estat més tranquil·la, però recorda que l'equip encara té la necessitat de guanyar.
El otro día, por eso digo que fue una liberación, más que una alegría, creo que fue una liberación, y tenemos que aprovechar esa liberación sabiendo todavía que estamos apretados y que tenemos necesidad. Entonces, bueno, a ver si la victoria el otro día a nivel emocional nos ayuda, y bueno, el hecho de jugar fuera de casa, creo que el año pasado el equipo demostró que fuera de casa también puede conseguir buenos resultados. Hasta ahora no lo hemos conseguido en esta liga, a ver si mañana es el primer día.
L'Atlètic Club arriba dins una crisi de resultats i amb moltes baixes. Això sí, tot fa indicar que Ernesto Valverde recuperarà Nico Williams. Arrasate diu que espera el millor Atlètic Club.
Tenemos que pensar que vamos a encontrarnos al mejor Atleti, y sí que estoy de acuerdo que es una oportunidad y lo tenemos que intentar aprovechar. No tenemos que pensar que sabemos que es un campo difícil, el año pasado ya fuimos capaces de puntuar allí, y tenemos que intentar, después de una victoria, hacer otro buen partido y encadenar otro resultado positivo que nos daría, pues sobre todo, mucho ánimo de cara a este parón.
I ja per acabar, el tècnic del Mallorca ha explicat que vol que el seu equip repeteixi del que va fer en el darrer partit a Son Moix contra l'Alavés.
El resultado, eso es lo que más me gustaría. Pero, a ver, necesitaremos pues eso, ese orden, esa solidaridad que tuvimos para que el Alavés no estuviese cómodo y bueno, pues al final yo creo que defendimos bastante bien, pero es verdad que en ataque no nos va a bastar con lo que hicimos el otro día. Para sumar en esa mamá tenemos que hacer más cosas con balón, y a lo otro le quiero dar continuidad, pero creo que sobre todo con balón tenemos que hacer más cosas.
L'Atlètic Club Mallorca de demà començarà a les 6:30 i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 4 del capvespre. I la jornada a la primera divisió comença avui mateix. Ho farà a les 9 del vespre amb el partit que disputaran l'Osasuna i el Getafe.
El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha donat avui la convocatòria de 26 jugadors per als dos partits de classificació per al Mundial.
Les principals novetats de la llista han estat els jugadors de l'Atlètic de Madrid, Pablo Barrios i Marcos Llorente. El futbolista del Barça, Lamine Yamal, també ha estat citat per als duels contra Geòrgia i Bulgària.
L'AU d'Eivissa ja ultima els detalls abans d'enfrontar-se al Nàstic de Tarragona.
Partit que es disputarà demà. L'equip encadena gairebé un mes sense guanyar un partit i demà vol retrobar-se en la victòria. Anem a saber la darrera hora del conjunt de Paco Gémez, informa Dylan Marí.
L'equip insular ha tornat a entrenar amb gairebé tota la plantilla disponible. La novetat ha estat Fran Castillo, que ha començat a exercitar-se, tot i que encara al marge dels companys. A la sessió s'ha posat especial èmfasi en la definició, un dels grans deures de l'equip. L'Eivissa genera arribades amb facilitat, però li costa transformar-les en gols. Amb 12 xuts a porteria en el darrer partit i només 2 entre els 3 pals, les dades parlen per si soles. Entre els dos davanters centrals, només un gol en 5 partits. Tot i aquestes xifres, Paco Gémez sembla decidit a mantenir la confiança en Sufián. De fet, escoltem lo que va dir ahir el tècnic a la roda de premsa.
Creo que no es el momento todavía de cambiar. Entonces sí que hablo con él para que esté tranquilo. Yo voy a seguir confiando en él porque entiendo que se lo merece.
L'afició haurà d'esperar a demà per comprovar si l'equip aconsegueix trencar la ratxa. A les 6:30 de la tarda, UD Eivissa Nàstic de Tarragona, a Can Mises.
Gràcies, Dylan. I el Sant Jordi afronta demà el dia més important de la seva història. Es veurà les cares amb el Lourdes Navarrés a partir de les 5:30 de l'hora baixa, la tornada de la prèvia de la Copa del Rei. Es troba a només un partit d'enfrontar-se a un equip de primera divisió i té l'avantatge de l'1-0 del partit d'anada. L'equip de primera, que podria ser el rival del Sant Jordi, serà el Mallorca, l'Osasuna, l'Espanyol o el Girona.
En futbol sala, Miqui, l'Illes Balears Palma Futsal rep avui el Peníscola.
Ho farà el pavelló de Galatzó, en capacitat per a 500 persones. Antonio Vadillo ja podrà comptar amb Deibao, mentre que Piqueras continua com a única baixa de l'equip. Ha entrat a la llista de convocats el jugador del filial Feliu. El Palma cercarà la tercera victòria de la temporada. Escoltam el jugador del conjunt mallorquí, Esfabinho.
Da igual donde estamos jugando, tenemos que sumar. Esto es lo más importante, porque cuando llegar más adelante no vamos recordar dónde jugamos o contra quién jugamos. Entonces lo importante es estar centrado ahí los 40 minutos, empezar el partido muy fuerte para ellos ver que nosotros, independiente de dónde estamos jugando, estamos a nuestro máximo nivel y lo más importante es sumar.
El partit entre el Palma Futsal i el Peníscola el podreu seguir en directe a partir de les 8:30 per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió.
En bàsquet, diumenge es disputarà el primer derbi de la temporada, la primera FEB.
Sí, un partidà. S'enfrontaran a Vintalfa, l'Estia Menorca i el Fiwi Palma. Anem a saber la darrera hora del conjunt menorquí. Miquel Cardona, bon dia.
Bon dia. Matí d'activació física al pavelló Menorca. Els jugadors de l'Esti han aprofitat aquesta setmana llarga entre jornades per recuperar-se de molèsties i sobrecàrregues. És el cas d'Edgar Vicedo, Jaume Lobo o Adam Sassola. Per part seva, Javi Zamora ha reforçat el nivell d'exigència perquè, recorda, la temporada només acaba de començar. La victòria per 20 punts contra l'Obradoiro ha estat la millor posada en escena possible per als menorquins, però el madrileny no vol excessos de confiança en aquest primer derbi balear de la temporada. El triomf per 3 punts a la Copa ON contra el Fibui o la derrota per la mínima de l'equip de Palma a la pista del Cartagena fan que Zamora valori així l'equip de Pablo Cano.
Pues mucho físico en defensa, que se agarra mucho a la pista. Equipo durísimo, durísimo. Juegan a un nivel altísimo también en ataque, comparten bien el balón, tienen un ritmo muy alto, tienes que estar muy concentrado en la transición del ataque a la defensa, porque enseguida intentan encontrar ventajas.
De fet, Zamora ha declarat que el Bahia Sant Agustí pot ser l'equip revelació de la temporada. Els jugadors de l'Estia faran avui capvespre una sortida al carrer, mentre que el club ha convidat també totes les entitats esportives de l'illa i prepara una paella popular per envoltar aquest derbi del millor ambient.
Gràcies, Miquel, i també ha parlat a la prèvia d'aquesta partidàs de diumenge el tècnic del Palma, Pablo Cano.
Un gran desafío que tenemos y es una oportunidad para algunos jugadores mostrar su valía dentro de la competencia. Creo que el equipo llega bien, reacciona bien a lo que fue el otro día. Ahora tenemos que estar concentrados en esta siguiente oportunidad que tenemos y hacer lo mejor que podamos para llegar a un final ajustado y tener chance de ganar.
El partit el podreu seguir diumenge a les 12:30 per IB3 Televisió. Demà el Palmer visitarà a les 7 la pista de l'Ourense i a la Lliga Challenge l'Azur Marino rebrà diumenge a les 5 el Celta.
I acabam amb tennis.
I amb una bona notícia, perquè Jaume Munà acaba de guanyar a l'italià Flavio Cobolli per 7-5 i 6-1 al Master 1000 de Xangai. Ara el proper rival del mallorquí sortirà del partit que disputaran avui Andrei Rublev i el japonès Yoshito Nishioka.
Gràcies, Miqui. Falten 6 minuts per les 3 del capvespre. Fem una petita aturada i en tornar la cultura.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
És un dels referents intel·lectuals del feminisme, escriptora, assagista, acadèmica nord-americana, vídua, també de Paul Auster. Siri Hufsted és el gran nom propi de la jornada d'avui del FLEM. Entrevista a l'escenari principal, signatures de llibres, però abans, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Ha comparegut davant la premsa per parlar de tot. Política, feminisme, amor, bellesa.
Sí, Hufsted ha acceptat la convidada, diu, per curiositat. No havia estat mai a Mallorca i també potser per defugir de l'ambient que es viu al seu país. Uns Estats Units on creu s'accepta sense massa oposició coses impensables i això li causa autèntic terror. Europa afirma això encara no passa i per això se senten a ple.
And I know that there are right-wing movements in Europe too and in Asia and everywhere. But at the moment it's a relief to be in Spain. I mean it. You feel like, oh yeah. You know, Europe is still here.
I amb aquesta perspectiva, l'escriptora no dubta a qualificar el que passa als Estats Units sota l'administració de Donald Trump, que qualifica més de neofeixista que de conservador, com una guerra civil freda.
A truth about the United States at the moment is that it's a cold civil war. And that what's happened because of every branch of government is now owned by the Trump administration.
I què es pot fer davant d'aquesta onada, d'aquest tsunami que està posant en perill drets humans fins fa no res inqüestionables? Idò, unir forces, plantar cara. Com a exemple, la reculada en el cas de Jimmy Kimmel, recordareu, aquell còmic censurat per una crítica al moviment MAGA, però que van haver de recuperar després que Disney veiés com davallaven les subscripcions a l'aplicació.
And that shows you one important thing, right? That kind of resistance can make a difference.
També li hem volgut demanar quina és la seva opinió sobre Gaza. Hufsted acusa l'administració americana de finançar el que assegura ja ningú dubta que és un genocidi.
I don't think there's any question now in the minds of many, including many Jewish organizations in the United States and elsewhere, that the right-wing Israeli government has perpetuated genocide in Gaza.
S'ha parlat molt de política, però no s'ha parlat de literatura. Sí, s'ha parlat del seu llarg matrimoni amb Paul Auster. També, Hufsted ha explicat que després de la mort del marit només va poder acabar les seves memòries, era Històries de fantasmes, es titula, amb la qual, més que una geografia, va voler oferir la radiografia d'un home. Un home, company de vida, també de passió literària, amb qui compartien creacions i textos. L'escriptora ha reprès ja la novel·la que tenia mitges quan va quedar viuda i amb 70 anys defensa que és tan important el que menges com el que llegeixes, perquè diu, a mesura que et fas gran, és a través dels llibres que pots parlar amb aquell que ja no hi són.
Per cert, que aquesta casa també s'uneix al FLEM. Avui, hora baixa, tant Tèntol com l'Aviador es retransmetran en directe des del recinte del Festival de Magaluf. Aquesta setmana la cartellera es renova amb moltes propostes de cinema espanyol i la restrena de tot un clàssic, Sandra, que sí. En podem destacar.
Sí, exacte. Aquest clàssic que dèiem és Avatar, la primera de totes, i sobre aquest cinema espanyol destaquem una de les propostes, aquest Un fantasma en la batalla.
¿Qué tiene usted pensado para mí?
Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los túneles de ETA.
Recordareu la infiltrada que va explicar el cas real d'un agent de la Policia Nacional encoberta al comando Donosti d'ETA. Va ser un gran èxit i d'obé aquest Un fantasma en la batalla ens parla més o manco del mateix, posa una guàrdia civil de protagonista i recull les històries de diverses persones al voltant d'aquests casos. Serveix per mostrar la història de la banda als anys 90 i fins a mitjans del 2000. Dirigeix Agustín Díaz Llanes, produeix J. Bayona i la protagonitza Susana Abaitua. S'estrena avui als cinemes i en 15 dies serà Netflix.
I acabam escoltant un dels temes del nou llançament de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, el disc que fa número 12 de la seva carrera, que l'artista ha qualificat d'autorretrat, on podem trobar Lliures i llàgrimes. Són les 3, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 3 d'octubre. Continuen pendents de saber el parador i la situació concreta dels ciutadans balears embarcats en la flotilla, que finalment s'eleven a 8. I és que a banda dels 5 noms que ja s'han donat a conèixer les embarcacions, també hi ha altres 3 persones de les Pitiuses. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia, són 2 eivissencs i un formenterer. En aquests moments tots estan pendents de ser deportats i ja estan en contacte amb l'assistència que ha enviat el consolat espanyol. El portaveu de Podem a les Balears, Jesús Jurado, està en contacte amb l'entorn dels detinguts per Israel. Explica, com dèiem, que en total hi ha 8 ciutadans de les Balears entre els integrants de la flotilla i que ara esperen a saber què vol fer Israel amb ells.
En total són 8 persones de Balears que estan detingudes en aquest moment de manera il·legal a una presó que hi ha en els deserts d'Esneguet. No? Aleshores, ara mateix el que sabem és que estan esperant assistència consular, vale? Que ha començat a rebre-se ara fa uns minuts.
I en aquest context, avui destaca l'arribada a Palma del portaavions nord-americà Gerald Ford, un dels més grossos del món, que du a bord més de 4.500 mariners.
Estarà fondejat a la badia de la ciutat fins dimecres que ve i la seva escala ja ha provocat una nova protesta avui cap vespre convocada per Mallorca per la Pau.
Els titulars de la jornada se centren també en la segona vaga de metges contra l'Estatut Marc que regula les seves condicions.
Els facultatius lamenten que l'esborrany que prepara el Ministeri no inclou el reconeixement retributiu del nou model de classificació professional, la garantia de descans i conciliació i que les guàrdies computin per a les seves jubilacions, entre altres peticions. L'aturada ha tingut un seguiment desigual segons el CIMEVAL, des del 70% de l'atenció primària al 95% entre els metges residents. També hi ha hagut concentracions a Maó i també la de Palma amb més de 500 participants. Miguel Lázaro és el president del sindicat mèdic.
Pero estamos en modo confrontativo. La huelga se hace cuando no es posible el diálogo y se pasa a la acción, porque hay una cosa importante. Nosotros no vamos a ceder. No vamos a ceder en esto por los que estamos, por los miles y por los 49 millones de españoles, que lo que necesitan son médicos. Como yo digo muchas veces, estamos en derrota transitoria, pero nunca en domo.
A Eivissa, els serveis d'emergències fan feina encara sobre 20 punts per tal de restablir la normalitat després de les fortes pluges de dimarts.
La majoria són per treure aigua de baixos i garatges de particulars i actuacions per resoldre infiltracions. La carretera de l'aeroport s'ha reobert completament avui matí i, per tant, ja s'inicia el replegament dels efectius de l'UME que comencen a partir cap a la península. Un 20% de l'operatiu ja se n'ha anat d'Eivissa avui matí. Avui, hora baixa, es tornarà a valorar la situació.
I el dret a l'avortament, de nou, el centre del debat polític, el govern estatal proposa blindar-lo a la Constitució.
Una via que cerca garantir aquesta llibertat per a les dones i evitar que rebin informació falsa difosa per alguns sectors. La proposta necessitaria una àmplia majoria en el Congrés, que en l'actual legislatura s'alvira gairebé impossible si la dreta s'hi oposa. Per ara, el PP ja ha anunciat que la rebutja.
Arribarem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença atent-ho.
Més informació a ib3notícies.com.